Les entitats socials xifren en més d'un milió de catalans que viuen en exclusió residencial, és a dir, persones sense llar, però també famílies que viuen en relloguer, amenaçades de desnonaments o bé en un infrahabitatge. Es tracta d'una xifra molt superior a la que fa unes setmanes donava la Generalitat, que calculava en 59.000 les persones en risc d'exclusió residencial. Avui en parlem amb la Míriam Feu, que és responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas de Barcelona. Senyora Feu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què hi ha aquesta diferència en aquesta manera de comptar de la Generalitat i de les entitats socials?
Bueno, per diversos motius. A vegades es segueixen metodologies diferents, a vegades s'intenten mesurar coses diferents, i en aquest cas nosaltres tenim unes dades que estan extretes d'una enquesta que realitza cada 5 anys la Fundació FOESA i que va adreçada a les llars, no? Llavors recull unes problemàtiques que tenen les llars en situació d'exclusió residencial que moltes vegades queden invisibilitzades per la resta de la societat, perquè no és l'exclusió residencial o el sensellarisme que més extrem que veiem quan persones que estan fent vida al carrer, no? Sinó que en aquest cas són famílies que potser estan vivint totes juntes en una habitació de relloguer, però que això, si no ho coneixes des de l'entitat social que les està acompanyant, la resta de la societat potser ni se n'adona, no? Se'ls passen més invisibilitzades.
Ara per ara, Míriam, hi ha un 11% de la població que viu en inseguretat, per exemple, per l'amenaça d'un desnonament o bé amb un relloguer. Fa 3 anys era només del 4%.
Sí, així és. Les situacions d'habitatge insegur, no?, que és aquesta classificació que es fa a nivell europeu i que inclou totes aquestes casuístiques de persones que tenen aquesta angoixa perquè no tenen cap títol acreditat, cap seguretat jurídica sobre el lloc on estan vivint i les poden fer fora en qualsevol moment. Això s'ha incrementat, no? Tenim un mercat de l'habitatge amb el qual és molt difícil per moltes famílies poder accedir amb un lloguer, no?, perquè el preu de lloguer supera de molt la capacitat adquisitiva d'aquella família, i que a vegades no tenen més opció que triar una habitació d'un pis, no? Una habitació de relloguer. No? I això s'està incrementant, no? S'ha incrementat en els darrers 3 anys.
Viure en aquestes condicions, imagino, Míriam, que això genera pobresa, no? L'habitatge a dia d'avui és un motor de primer ordre d'exclusió social perquè existeix una relació molt estreta entre l'exclusió social i l'exclusió residencial.
Sí, existeix una relació molt estreta, no? L'exclusió residencial està molt, molt relacionada amb l'exclusió social, i de fet això és el que veuen les entitats, no? La gran majoria de les persones que acompanyen les entitats socials tenen també problemes relacionats amb l'habitatge.
Estem parlant de gent o famílies que tenen infants i adolescents?
Sí, en molts casos també hi ha infants i adolescents a la llar, no? I això agreuja la situació. Ens parlen famílies que, mares soles amb fills, no?, que ens diuen que tenen molta dificultat fins i tot per trobar una habitació de relloguer, perquè no els hi volen, si tenen nens, a vegades no els hi volen ni tan sols rellogar l'habitació, no?, perquè no volen que se'ls facin soroll, no volen que surtin de l'habitació, no? Llavors, s'afegeix a tota aquesta dificultat per tenir un habitatge digne, s'hi afegeix la dificultat de que ni tan sols una habitació de relloguer, que no és ni un habitatge, ni una llar digna, no? Fins i tot en aquests casos la dificultat que tenen moltes vegades per trobar.
Quines són les solucions que dona, per exemple, la Generalitat?
La Generalitat, existeix la mesa d'emergència que està pensada, en teoria, per casos de no, per aquest cas, no? Una mare amb fill que no tingui un lloc, un habitatge on està pensat per casos d'emergència, però la realitat que ens trobem és que té una llista d'espera tan llarga que deixa de complir la seva funció de solucionar emergències, no? Perquè hi ha vegades que ja tenen 8 o 9 o 10 mesos, a vegades un any de llista d'espera. Per tant, les situacions d'urgència, moltes vegades ens cauen a les entitats i hem de donar solució durant aquest temps en el que la mesa d'emergència no adjudica l'habitatge.
Imagino, Míriam, que la pandèmia ha fet molt de mal i ha fet que això, malauradament, vagi en augment, no?
Sí, la pandèmia ha fet mal en molts àmbits, no? Diem com que ha plogut sobre mullat i les persones que estan en una situació més vulnerable han patit amb més intensitat totes les conseqüències de la crisi, no? I una de les conseqüències ha estat aquest augment de l'exclusió residencial i aquest augment de la precarietat laboral associada, que llavors fa que moltes famílies no puguin assumir les despeses o de l'habitatge o incloent aquí tot el que són els subministraments de l'habitatge, també.
Vosaltres, a Càritas, imagino que heu notat moltíssim, no?, la quantitat quantitat de gent que cada dia ve a demanar-vos ajuda per un tema o altre. Imagino que, òbviament, el tema de relacionat amb l'habitatge és el 80% de l'acció del que feu, però, malauradament, ho heu notat a les vostres arques, també.
Sí, perquè moltes vegades, clar, les entitats no estem especialitzades en solucionar l'habitatge, no? Som entitats socials que el que busquem és fer aquest acompanyament social, però moltes vegades hem de buscar aquesta solució perquè l'administració no ens la proporciona. Llavors, per exemple, en el nostre cas doncs, tenim una fundació que està especialitzada amb l'habitatge social, no? I quan això no és possible, perquè tampoc tenim... No podem cobrir tota la demanda que existeix a dia d'avui, és impossible per les entitats, doncs moltes vegades recorrem a fer doncs, ajudes econòmiques perquè la família doncs, pugui pagar doncs, el lloguer o el relloguer que tenia, no? És com l'últim recurs perquè la família no acabi al carrer.
T'agraeixo moltíssim que avui hagis estat amb nosaltres. Míriam Feu, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona. Avui que hem parlat de que més d'un milió de catalans viuen en exclusió residencials. Els afectats, recordem, són persones sense llar, però també famílies que viuen de relloguer, amenaçades de desnonament o bé en un infrahabitatge, i que és, com dèiem abans, una xifra molt superior a la que dona la Generalitat. Míriam Feu, gràcies, bona tarda, bona feina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.